Hola, bon dia. És un honor estar aquí. Jo vaig estudiar a la Universitat de Girona, tinc un record excepcional. Estic molt orgullosa d'haver passat per aquí. Agraeixo molt a la doctora Dolors Vidal la seva feina, el seu entusiasme i també reivindico molt la feina que ha fet, com ha concebut el turisme. Jo crec que jo defenso la part artística i intel·lectual de Salvador Dalí, però també sé que sense la defensa turística i d'uns llocs determinats no seria possible. Dalí. Dalí és un artista, com ha dit Dolors Vidal, internacional, molt conegut. Hi ha peticions de tot el món per fer exposicions de Dalí, per fer exposicions de pintura, de fotografia i, sobretot, d'ell com a personatge. Llavors, ell tenia una obsessió, acabarem amb això, per ser immortal, volia ser immortal. Llavors, una manera d'aconseguir la immortalitat, jo crec, va ser creant, sobretot, el Teatre Museu Dalí. El Teatre Museu Dalí era el teatre municipal de la ciutat que Dalí reconverteix en el seu teatre museu, on hi recull la seva vida i la seva obra. Ell havia tingut experiències anteriors i les va volcar totes a Figueres. Per exemple, l'any 56 va fer una exposició al Palazzo Reale de Milà, on, amb un antic teatre en ruïnes, i això li va donar la idea ja per al seu teatre museu a la ciutat on va néixer. I hi ha tres antecedents. Vull dir que Dalí, jo també el defensaria com una persona amb grans obsessions, obsessions que es donen al llarg de tota la seva vida. Una d'aquestes obsessions, que des del punt de vista turístic ens ajuda molt, és la seva geografia. Ell deia que només des de l'ultralocal es podia arribar a l'universal. I així ho va fer. Va plasmar el seu paisatge, ell era irònic, que representava també la gent de l'Empordà, i amb aquest comportament es va moure per tot el món. Sobretot amb dos grans centres artístics mundials, com van ser primer París i arran de la Segona Guerra Mundial Nova York. Dalí sempre era on havia de ser, on hi havia moviment, es movia l'art. Llavors, ara, a través dels museus, us explicaré una mica els museus i després com estructurem tota la feina a l'entorn de Dalí, el personatge, el coneixement, etc. La Fundació té la sort de comptar amb un gran equip, nombrós, però el que cal, i és un equip molt entusiasta i posem moltes hores, que jo crec que és el secret de l'èxit. No hi ha un èxit fàcil, sinó que és a base d'esforç, entusiasme, tot un grup de gent que tingui els mateixos propòsits i lluitar molt, no? Llavors, el Museu Dalí té obres icòniques com aquesta, l'aspecte del sex appeal. Aquesta obra m'agrada especialment perquè ens ensenya el surrealisme de Dalí. Veiem un nen vestit de mariner, que era ell mateix, un autorretrat, com s'està mirant aquesta espècie de monstre. És un monstre tou amb unes crosses. Aquest monstre per ell era l'espectre del sexe. El seu pare el havia obsessionat molt amb malalties venèries, amb unes il·lustracions, uns llibres, i es va fer tot un món del tema sexual. Llavors, l'any 34 el va voler reflectir. Llavors, veiem aquest nen petit que està contemplant aquest gran espectre que és el sexe, el temor sexual, però està emmarcat en un paisatge hiperrealista, podríem dir fotogràfic, que és el paisatge de Cap de Creus. Llavors, ja us dic, des d'un punt de vista cultural, artístic, Dalí és molt important perquè és el referent del surrealisme. Ell s'incorpora al moviment surrealista en un moment que el moviment està una mica de baixa. Ell arriba amb l'energia, amb les idees provocadores i el revitalitza, però alhora sempre, sempre reivindica el seu paisatge. Una altra obra icònica que tenim és Galerina. És Gala, la seva musa, col·laboradora. També una de les feines que hem fet des de la Fundació és reivindicar a Gala més enllà d'una simple musa. Ella era una dona també intel·lectual i d'una dona russa que va travessar tota Europa per anar a un sanatori a Suïssa, tenia tuberculosi, allà coneix el gran poeta Paul Éluard i en un viatge que fa Paul Éluard Gala amb altres personatges a Cadaqués, s'enamoren amb Dalí, abandona Paul Éluard, abandona la seva filla i es queda a viure amb Dalí. Estem parlant de l'any 1929, per tant, estem parlant d'una dona molt avançada al seu temps que va trencar una sèrie de tabús importants a l'època. Aquí tenim una altra obra destacada, icònica, que tothom demana, tothom vol tenir les exposicions, que és l'Edat Atòmica, i la representació d'un moment important. A Dalí, com a tothom, el va impactar l'esclat de la bomba atòmica i llavors, arran de l'esclat de la bomba atòmica, ell estudia cada cop més la física, l'atòmica, i li interessa molt la separació de l'àtom. Llavors, si fixeu en aquesta obra, a part de referències mitològiques, com és l'Eda i el Cigne, veieu que tot està flotant. Llavors, és aquesta separació de l'àtom, la desintegració de la matèria, i en aquest moment Dalí diu que va abandonant els postulats de Freud i s'acosta cap a la ciència. També és un moment que ell diu, ella escriu un llibre, escriu, Dalí és un gran escriptor, us recomano que si un dia teniu temps us llegiu La vida secreta de Salvador Dalí, és una autobiografia divertida que reflecteix molt bé tot el món del personatge. Dalí diu que explica veritats, mitges veritats, històries inventades o falses. Per tant, és una bona manera d'acostar-se a Dalí. I ella, en aquesta autobiografia, l'acaba dient que busca la fe, però no l'acaba de trobar i que seguirà buscant la fe. Però ell irà substituint aquesta recerca per la fe amb la confiança en la ciència. I diu, perquè Dalí està obsessionat amb plasmar la realitat, i diu que la realitat d'una manera gairebé fotogràfica, és el que hem vist a l'aspecte del sexapil. I quan la pintura, la doble dimensió no és suficient, ell recorre a la ciència i per això crea estereoscopies, crea una holografia, però la crea als anys 70, l'any 79, amb el Premi Nobel de Física que era Denis Gabor. Per tant, jo crec que ara una de les coses interessants que tenim com a fundació és contextualitzar Dalí en una època determinada. I el missatge que tenim també és que Dalí era un avançat al seu temps. Ell va plantejar moltes visions dels anys 70 que ara són molt actuals. El mateix concepte de teatre-museu, que és un museu participatiu. Dalí deia que cada visitant ha d'extreure les seves idees a part d'un coneixement previ que pugui tenir o no. De fet, és com una exposició immersiva. Tu entres allà, Dalí et convida a entrar al seu cervell i entres en un món una mica lúdic, naturalment amb un coneixement molt profund, i Dalí et provoca i t'interpel·la, a crear dobles imatges i et convida a fer un exercici d'entrar en tot un univers, no justament en unes obres. Aquí veiem una altra visió del seu paisatge, que és una obra anterior, de cap al 23, i veiem com va barrejant aquest mar impressionista amb l'església típica, aquesta vista tan típica de Cadaqués, cubista, i en canvi aquestes dones són absolutament picassianes. La primera època de Dalí és interessant perquè abans d'arribar al 29 al surrealisme, ell va mirant tot el que es fa a Europa, a Catalunya i a Espanya, va mirant tot i va copiant com una esponja, però atorgant-li un estil personal alhora. Aquest és interessant, és un autorretrat en Coll Rafaelés, de cap a l'any 21. Dalí aquí té 17 anys i és important el Coll Rafaelés perquè una de les grans aportacions de Dalí és que coneix profundament la tradició, ell coneix profundament la història de l'art, coneix profundament la tècnica i només des del coneixement profund trenca amb tot i provoca. I aquí és una cita al gran pintor del Renaixement, Rafael, perquè és un dels seus referents. Ell té diversos referents, que serien Rafael, Leonardo, Velázquez, Vermeer de Delft. Són els clàssics de la història de l'art Aquest és el sostre del Palau del Vent, que crec que si heu visitat el museu tots coneixeu. És interessant perquè aquest personatge de blau és Dalí, de vermell tenim Gala, i Dalí té uns calaixos oberts cap avall, perquè ell deia que tota la seva riquesa la cauria sobre l'Empordà. És un sentit metafòric i real. La riquesa perquè crea el Museu Dalí, pels visitants i per tot el que s'ha fet per la comarca, però també una riquesa espiritual i artística i de difusió de tota una comarca. I després, una de les feines importants que ha fet la Fundació, parada ja una mica abans de la pandèmia per motius econòmics, és la política d'adquisicions. La Fundació ha comprat més de 50 olis els últims anys. El que s'ha fet, quina és la política per adquisicions? Buscar les èpoques menys representades en el museu o que consideraven més importants. I posar aquesta imatge, que és una obra que em fascina, que és elements enigmàtics en un paisatge. Aquesta obra ens va portar més de 3 anys de negociació per poder-la comprar, perquè pertanyia a una col·lecció privada europea d'una persona que no tenia absolutament cap necessitat de vendre, i el vam haver de convèncer de la importància del Museu Dalí, del que Dalí havia creat i concebut expressament per lo important que era per tot el llegat Dalí, i finalment vam poder adquirir-lo. Ja que és una obra molt representativa, veiem aquesta figura de Vermeer amb el seu cavaller, que la pintura, representa la pintura. Tornem a veure aquest nen vestit de mariner, que és ell mateix. Hi ha altres elements simbòlics que apareixen a la seva obra, com el xiprer, la torre. Veiem un altre espectre. I sobretot és interessant la lluminositat. La lluminositat de Cadaqués, de l'Empordà, el cromatisme i la minuciositat. Dalí era un pintor ha pintat 1000 olis que tinguem comptabilitzats, per tant, no és una producció immensa com podria ser les altres artistes com Picasso, perquè és un artista molt minuciós. De vegades pinta amb un pinzell, amb dos pèls de pinzell i amb una lupa. Vull dir que la seva tècnica era super minuciosa, precisa. Si us fixeu aquí a la paret, tota aquesta part de líquens, si la poguéssim veure amb una lupa, quedaríem impressionats. Després, a la mort de Dalí, Dalí deixa el seu llegat a l'estat espanyol, i l'estat espanyol subroga la Fundació, la casa de Portlligat i el castell de Púbol. Llavors, la Fundació el que fa és un estudi profund, es fa una rehabilitació conjuntament amb l'estat espanyol i es va creant un discurs de triangle de línia. Per tant, tenim 3 elements. Tenim el Teatre Museu, que és un recorregut per la vida i l'obra, un teatre pensat per ell, concebut per ell, que es va inaugurar l'any 74, ell es mor l'any 89, els últims anys de la seva vida, del 84 al 89, viu a Figueres, en un edifici que es diu Torre Galatea, que està just al costat del museu, i ell, des de la seva habitació, veu el Teatre Museu. I el reconforta perquè diu que a les parets del seu museu ell veu dobles imatges. És una mica agafa la idea de Leonardo da Vinci, que deia que els murs es projectaven batalles, que la teva ment es podia projectar amb uns murs. Llavors, la Fundació comença a gestionar la Casa de Portlligat, i la Casa de Portlligat la vinculem amb el paisatge. La Casa de Portlligat, a l'origen, és una barraca de pescadors ben senzilla, o sigui que Gala abandona París i va amb Dalí amb una barraca de pescadors que no té aigua, no té llum, passa del luxe de París a la sobrietat, austeritat més absoluta, i s'estan en una barraca de 20 metres quadrats on hi ha una lluerna per rebre llum per tal que Dalí pugui pintar. I la història de la Casa de Portlligat és la història d'una estructura cel·lular que va creixent, va incorporant barraques que pot comprar els pescadors o els propietaris per arribar a tenir un estudi immens on pugui rebre tota la llum del nord, que era la que rebia Leonardo da Vinci, i de fet el seu taller, si heu estat a la Casa de Portlligat o si podeu anar, és com si estigueu al mig de la badia. Per tant, Dalí està totalment identificat amb el seu paisatge. Fins i tot ell en algun moment arriba a dir: jo sóc el Cap de Creus. Per tant, jo crec que una cosa molt interessant des del punt de vista turístic és parlar d'aquesta identificació total amb un paisatge, perquè és bastant únic amb un pintor que tu necessitis recórrer els seus llocs per acabar d'entendre la seva obra. Per nosaltres, el Cap de Creus pot ser una formació curiosa, diferent, però penseu que quan rebem turistes de Rússia, de Xina, japonesos, quan veuen aquí paisatge que només han vist l'obra de Dalí, el primer que comenten et diuen: aquest paisatge és real, existeix, no? I llavors van entrant en el món Dalí. Aquí veiem una imatge del seu taller, aquí amb un detall dels pinzells i els diversos útils que necessitava per pintar. Veiem una imatge de Dalí amb la barretina, de vegades li agradava fotografiar-se amb la barretina, aquí el seu estudi, i una altra imatge de l'estudi de Portlligat. És tan important aquest taller perquè era l'únic taller fixe que va tenir mai. L'única casa que mai va tenir va ser la de Portlligat. Ell viu a Cadaqués, a Portlligat. Als anys 30 va a París, comença a anar a Nova York. Amb l'esclat de la Guerra Civil i la imminència de la Segona Guerra Mundial, va viure als Estats Units durant més de 8 anys i després torna a Portlligat. I reparteix el seu any amb tres geografies: Portlligat, París i Nova York. Però Portlligat és el seu lloc íntim, on s'inspira per pintar i on més crea. Portlligat, París i Nova York l'ajuden a desenvolupar la vida social, a tirar endavant projectes. Per exemple, col·labora amb Hitchcock a la pel·lícula Spellbound, Recuerda. És allà on sociabilitza i on va desenvolupant aquest personatge que tots coneixem. Però Portlligat hi ha la seva vida íntima i de creació. Aquí, per exemple, també hi ha els bastons. Ell, un dels elements que l'ajuda a crear el personatge és el bigoti, naturalment, aquesta manera de vestir, tan, diguem, entre bohèmia i elegant. Era elegant Dalí i també sempre que podia amb un bastó. Llavors tenia una col·lecció important de bastons que o li havien regalat o ell havia adquirit i es poden veure a la Casa de Portlligat. I el tercer vèrtex d'aquest triangle de línia és el castell de Púbol. El castell de Púbol és un regal per Gala. És interessant perquè Gala, a Portlligat, tenia un espai especial per quan volia estar sola, però la gent a Portlligat, sobretot als anys 60, ell a partir de les 7, més o menys, deixava de pintar i rebia gent al jardí de Portlligat. Llavors Gala cada cop més necessitava un lloc per ella i van trobar aquest castell, diguem, una mansió burgesa, Púbol, i va ser divertit perquè li van crear com una àurea relacionada amb l'amor cortès. De manera que mentre hi vivia Gala, Dalí només podia visitar-la en ella i el castell amb una invitació escrita, demanava permís a Gala per poder-la visitar. Naturalment Gala sempre li deia que sí, però era interessant aquesta història que van crear de l'amor cortès, un castell que relaciona molt amb els seus viatges a Itàlia, sobretot a la Toscana, no? Dalí i Gala eren grans apassionats d'Itàlia. Llavors, aquí veieu vistes del jardí, la piscina i, sobretot, aquests elefants tan icònics delineants amb les potes d'insecte que desneixen el seu imaginari. Veiem aquí una previsió d'una cambra de bany amb aquesta llar de foc, que fins i tot la llar de foc era dissenyada per Dalí. S'implicava tant en les seves construccions, Púbol, Port Lligat i Teatre Museu, que diguem que de vegades també actuava com a arquitecte. Ell dissenyava com volia que fossin les llars de foc, el Port Lligat també havia determinat estructures. I aquí veiem aquest llaç tan típic que sempre portava Gala i que la definia bé. Per tant, la Fundació va crear aquest concepte de triangle de línia de manera que molts visitants visiten el triangle en dos dies. Visiten Figueres, Port Lligat i Púbol. Llavors tenen aquesta idea. Com us he dit, Figueres, el Teatre Museu, seria vida i obra, Port Lligat seria molt obra i paisatge, la inspiració, i Púbol seria l'última època de Dalí, una època que va ser una mica maltractada als mitjans de comunicació perquè deien que Dalí estava segrestat i tal, i nosaltres reivindiquem aquesta última època amb Gala, i com Gala mor, que mor l'any 82, Dalí com va recuperant les ganes per pintar. Naturalment la seva obra serà diferent perquè és una persona ja molt més gran, que no té tant de pols, però ell seguirà creant obres fins l'any 83, fins un any després de la mort de Gala. Llavors, una de les altres creacions, i molt important, de vegades és la més important de Dalí, és la creació d'aquest personatge. Un personatge que ha esdevingut universal, que veieu que s'ha convertit de vegades en icona de rebel·lia, de provocació, i veiem aquesta pose amb aquest mirall que seria una mica Velázquez-Peña, o la dama amb aquestes ulleres que ell deia que se submergia en el subconscient, que era on ens convidava a entrar. Llavors, el Teatre Museu, hi ha tota la part de teatre creada per Dalí, que és intocable. L'únic que toquem com a fundació és si s'ha de prestar alguna obra en alguna exposició internacional. I després hi ha una part nova, que és Torre Galatea, que allà sí que la fundació té llibertat per anar presentant exposicions o definir discursos. Una de les iniciatives que hem tingut a partir dels últims 10 anys és incloure Dalí en el seu museu, perquè Dalí és necessari, és una obra més. Per tant, vam incloure aquestes fotos, que són sempre d'un fotògraf determinat, que es pugui veure Dalí com un element més, no? I aquest Dalí tan poderós que ens ha cridat l'atenció com un personatge. Aquí veiem un altre imatge de l'exposició que tenim actualment. Després, un altre àmbit de difusió que ens ha ajudat molt són els audiovisuals. Hem creat una trilogia, que després al final passaré un tràiler, que és Dalí a la recerca de la immortalitat. Llavors, a partir dels tres espais, hem dividit la cronologia de Dalí d'acord amb els anys que va viure en aquests espais, i es fa tot un repàs per la vida i l'obra de Dalí, però a partir de Figueres, Port Lligat i Púbol. Aquests documentals s'han passat a cinemes arreu del món, s'han passat a festivals, i ara aviat comunicarem d'aquí uns 20 dies que entraran a plataformes, per tal, ja es podran veure plataformes. De fet, és una trilogia i dos d'aquesta trilogia ara mateix és a Movistar, però ja dic, es veurà aviat tota la trilogia amb altres plataformes. No sé si t'ho veus. Ah, sí. Sí, sí. Després, el que hem avançat també és crear exposicions pròpies. Abans només en fèiem exposicions internacionals, que després us explicaré un moment, i les exposicions pròpies. Ara, per exemple, aquesta, el surrealisme soc jo, és una exposició que si no heu anat a Figueres us recomano, i és una exposició excepcional. Per què? Perquè hem ajuntat totes les obres surrealistes que té la Fundació, que són moltes, que normalment no són mai a Figueres totes, perquè estan prestades una part amb alguna exposició internacional. Per exemple, l'any passat vam estar a Moscou, ara estem treballant per Corea, Sant Petersburg, Rússia i Taiwan, Per tant, és una oportunitat única fins a finals de setembre de veure aquestes obres surrealistes del museu. Aquesta és la que abans hem vist, de fotografies. Vam fer una sobre Dalí i Rafael a partir d'un préstec que ens va fer el Museu del Prado d'una obra de Rafael. Una de les declaracions que havia fet Dalí era que un dels seus somnis seria veure la seva obra al costat d'un Rafael. Arran d'això, vam fer tres exposicions seguides i això ara ha tingut un resultat molt interessant, que hi ha un museu molt interessant d'art contemporani a Itàlia, Rovereto, que és el Mar Museum, i ara han fet una exposició que ara mateix es pot veure, que és de Quirico, Picasso, Dalí, en diàleg amb Rafael. I jo crec que estan molt bé aquestes lectures d'artistes de la història de la pintura, que són un referent, amb artistes de la modernitat i quina lectura en fan. Perquè, naturalment, Dalí, Picasso i de Quirico fan lectures molt diferents de Rafael. Púbol, també cada any hi fem una exposició petita, perquè l'espai és petit. Moltes ens han servit de laboratori d'idees que després han crescut i han viatjat. Per exemple, vam presentar una exposició molt petita que era de Lila Revistes o de llibres, que ens havia comentat en Jordi, i després, per exemple, de Lila Revistes va arribar fins a Xangai. És el nostre petit laboratori. Però ara hem començat una línia amb aquesta exposició Gala de l'Idior, d'Art i Moda, que serà posar el focus en Gala. Gala com a escriptora, Gala com a lectora, Gala, o sigui, anar més enllà del paper de musa, perquè, com us he comentat abans, Gala havia anat molt més enllà. Vam trobar uns diaris que vam publicar. Ella en algun moment escriu amb un poeta amic seu, que es diu René Crevel, i li diu que està escrivint una novel·la que no hem localitzat, però sí que hi ha tota una correspondència amb Paul Eluard, el poeta, una correspondència meravellosa perquè era una gran escriptora. A més, Gala havia fet d'editora d'alguns llibres de Dalí, hi ha correccions de Gala, havia traduït alguns llibres, l'introdueix a la literatura russa. Per exemple, de vegades que Dalí està per lligat pintant, Gala li llegeix en rus, Dalí diu, naturalment, jo no entenc el rus, però la musicalitat m'agrada. Per tant, jo crec que és un... que reivindicar Gala en el castell serà molt potent per anar-nos acostant a Gala des de diferents perspectives. Vam començar aquesta, que era la moda, perquè Dior havia començat la seva trajectòria amb una galeria d'art a París, la Pierre Paul, que era una galeria molt important l'any 29-30, i llavors Dior va ser un dels primers que va creure en el surrealisme de Dalí. I després ells es van retrobant, a més tenen molts punts en comú. La defensa de l'artesania per damunt de la producció, que venen de llocs petits, l'amor pels jardins, la feina ben feta. I Dior, curiosament, escriu una autobiografia que ens recorda la vida secreta de Salvador Dalí. De manera que vam localitzar la premsa americana dels anys 40 una foto de Christian Dior que duia sota el braç la vida secreta de Salvador Dalí. Per tant, hem volgut donar una lectura diferent a la relació entre aquests tres personatges. Aquesta exposició, que va tenir molt d'èxit, es va fer el Fòrum Grimaldi de Mònaco. Mònaco va demanar una exposició de Dalí i llavors, donant-hi moltes voltes, vam dir que no havia de ser una retrospectiva clàssica, perquè quan anem per primera vegada en un país, sigui Xina, sigui Japó, sí que el concepte de retrospectiva funciona molt bé, perquè és una manera de donar a conèixer l'artista, seguir la seva trajectòria, les diferents etapes, relacionar-ho amb fotografies de la seva biografia. Però quan és un país, sobretot europeu, que coneixen una mica més Dalí, llavors ja anem a buscar una temàtica concreta. Aquí a Mònaco la temàtica va ser la història de la pintura. I destacava molt aquestes relacions que us hem dit, amb Leonardo, amb Rafael, amb Vermeer, amb Velázquez. I llavors és una exposició que va tenir molt d'èxit, molt ben, va estar molt ben muntada. Això és mèrit de Mònaco i el pressupost que tenia. I està bé organitzar exposicions internacionals perquè te permet a tu endinsar-te amb aspectes del personatge, te permet donar-li una altra mirada, perquè de vegades algun país et planteja preguntes que tu trobes tan evident que ni qüestiones. Per exemple, l'exposició que ha comentat també en Jordi a Istanbul, nosaltres fèiem una cronologia i dèiem: Dalí es troba a la Residència d'Estudiantes de Madrid amb Luis Buñuel i Federico García Lorca. I clar, ells ens deien, però hauríeu de dins a què es dedicaven Buñuel i Federico García Lorca. Llavors, clar, tots aquests inputs t'ajuden culturalment a situar Dalí, a quina audiència t'adreces, què vols comunicar i com ho vols comunicar. Hi ha tota aquesta part didàctica, llavors tu t'has d'endinsar molt bé i explicar al poeta Federico García Lorca, que té una trajectòria, etc. Vull considero que les exposicions internacionals enriqueixen molt a la part que organitza del país en qüestió i a tu mateix, perquè t'obliguen a plantejar-te la feina d'una altra manera, d'una altra òptica. Aquí, per exemple, tenim Dalí Atómico, que vam plantejar un repte a la Caixa, de dir, això, partíem d'una idea de l'Umberto Eco. L'Umberto Eco va escriure un llibre molt interessant que deia que tots els museus feien exposició amb molta obra, que el repte era fer una exposició de només una obra i aprofundir-hi. Llavors, vam contactar amb la Caixa, que sabeu que té els caixafòrums a tota Espanya i que tenim molt bona relació, i els vam dir, va, un repte, per què a partir d'una obra de Dalí no fem una exposició? I va ser a partir de l'Era Atòmica, va viatjar a diferents llocs d'Espanya, Saragossa, Sevilla, aquí dependent Barcelona, i la veritat que amb molt d'èxit. Vull dir que, en aquest sentit, partint d'Umberto Eco, vam arribar a fer l'exposició d'una obra. Aquesta és l'entrada així, una mica més extravagant, era una mica l'estètica russa del Salvador Dalí que vam presentar a Moscou. Vam haver de tancar dos dies abans del Covid, però ara quan mirem aquesta exposició, el públic rus és un públic molt culte, fa unes preguntes molt interessants, compra molts catàlegs, s'informa molt bé. Vull dir que és un públic molt exigent i que s'hi treballa molt bé, i aquesta va ser un gran èxit. De fet, ja us dic, es va haver de tancar dos dies abans de la pandèmia i ha estat una de les exposicions, si no la més vista, la més vista en tota la història de Moscou. Va tenir més de 500.000 visitants. Ara, quan ho penso, que els estàndards post-pandèmia, ni ja m'ho crec, no? Però també és veritat que l'espai era molt i molt gran, van obrir moltes hores i hi ha molta afluència. Penseu que algunes d'aquestes exposicions, com ara la d'Austràlia, que us han comentat, o la del Pompidou de París, els últims dies es va obrir 24 hores seguides per encabir a tots els visitants que volien veure aquests universos. I Dalí, amb el Centre Pompidou de París, té una relació molt interessant perquè es va organitzar en vida de Dalí, l'any 79-80, una exposició de Dalí, que va ser la més vista de tota la història del Centre Pompidou de París. I ara, com vam organitzar aquesta, que després va viatjar al Reina Sofia de Madrid, va ser la més vista després de l'organitzar en vida de Dalí. I per què va ser la primera Dalí i aquesta no va passar, diguem, per damunt? Doncs perquè ara les condicions dels museus van canviar i hi ha controls d'aforament, tota una sèrie de consideracions que tenen els museus respecte als visitants.
Dalí era el més visitat de París. Deia la nebona de la Gabriela Ney.
Ah, hola, què tal? I després aquesta del Pompidou, que va anar al Reina Sofia de Madrid, a Madrid també, encara ara, és l'exposició més visitada mai a Madrid. Per tant, estem parlant d'aquest poder d'atracció que té Dalí. Que hi ha audiència que s'hi costa per l'obra, altres pel personatge, però l'interessant és que tots acaben interessats per l'obra de Dalí. Ara fa temps que estem treballant al camp de les exposicions immersives, és un altre concepte d'exposició. De fet, per nosaltres es tracta d'explicar Dalí, d'arribar a llocs on potser no arribaríem o de permetre a gent que no puguin viatjar que vegin un univers. Aquesta la vam fer amb un dels organitzadors més importants del món d'exposicions immersives. És una empresa francesa que es diu En Cultura Espace, i a través d'ells vam presentar aquesta exposició a l'Aigua de Provence, que és un poble meravellós, que no està tan lluny d'aquí, i ara el 19 de maig es va obrir a París. No es va poder obrir abans, però el 19 de maig sí. I considerem que és un nou llenguatge de les exposicions que mai substituirà les exposicions presencials, perquè sempre hem de veure les obres d'art, hem d'anar als museus, però sí que creiem que poden ser incitadors en els museus i sobretot acostar l'univers dels pintors. Aquí tenim una primatge, aquí vam jugar amb revistes internacionals. I després, una altra base de promoció són les publicacions. Us en passo unes quantes. El Somni de Venus, aquest és el catàleg de l'exposició que ara tenim a Púbol. Aquí va ser molt interessant el 2004. El 2004 feia 100 anys del naixement de Dalí. Llavors, tota la Fundació va treballar en un sol projecte, que era promoure, difondre la seva obra i la seva vida. I vam arribar a diversos acords. Un era amb l'editorial Destino i amb la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales per finançar la publicació de tota l'obra completa de Salvador Dalí. Però es va fer una edició més o menys luxosa, molt ben editada, s'hi va treballar molt, i per tant, a través d'aquesta obra completa tenim accés al Dalí escriptor. Ell alguna vegada per provocar li ha dit que era millor escriptor que pintor, això ho deixo sobre la taula, però realment és un escriptor fantàstic. Aquí és l'últim volum de l'obra completa, l'àlbum Dalí, que és una cronologia. Aquí abans la Dolors s'ha referit una mica a tota la feina de la biblioteca i arxiu. El que hem fet des de la creació de la Fundació, que va ser l'any 83, amb vida de Dalí encara, ell era el president, es va anar construint a poc a poc aquesta biblioteca. És una biblioteca que només hi poden accedir els investigadors o els estudiants que estiguin acabant la tesi, i estem especialitzats en Dalí, en surrealisme i en avantguarda. Per tant, tenim moltíssims volums, catàlegs d'exposicions, fotografies, manuscrits. Per tant, sí que ho puc dir, i sense falsa modèstia, no?, que és el centre que cal visitar si vols investigar Dalí. Vull dir, tenim dues vies. La investigació, que cal anar al centre d'estudis dalinians i fer recerca, i després visitar el Triangle Dalinià per conèixer el seu paisatge. I us volia ensenyar algunes imatges de tot el que tenim, des de cartells, revistes. Hem anat comprant molt, hem estat molt actius en adquisicions per enriquir els fons que ja ens va deixar el mateix Dalí. Llavors, una altra feina científica important que hem fet és el catàleg raonat de l'obra de Dalí. Per què és important el catàleg raonat? Perquè fixa el corpus d'un pintor. Dalí és un personatge que ha estat falsificat, no la pintura, no, però sobretot el dibuix i l'obra gràfica. Més que falsificar l'obra gràfica, si Dalí havia donat permís per una determinada sèrie, se n'han fet molt més. Això què vol dir? Que el preu de mercat baixa. Per tant, estudiar Dalí i la seva obra és una tasca molt complexa i una de les maneres de fixar la seva obra és el catàleg raonat. Des del moment que una pintura és en aquest catàleg raonat, vol dir que la Fundació el valida i que és una pintura reconeguda, és un Dalí autèntic. Aquest catàleg raonat es pot consultar online, és d'accés lliure i universal. Per tant, veieu, tenim el catàleg raonat de pintura, perdoneu, i ara estem treballant amb el d'escultura i obra tridimensional. I l'accés a pintura, ho veieu, ens ho agrupa de la manera que vulgueu, això són cercadors, com hi ha per tot, i aquí ja vas entrar en una fitxa i s'ha fet molt bona feina d'estudiar la procedència, que vol dir els propietaris que ha tingut aquesta obra, les exposicions d'un marc constant, la bibliografia que té, etc. Vull dir que si teniu un moment, us recomano que entreu per curiositat a consultar alguna obra. I escultura i obra tridimensional és un altre apartat amb el qual hi hem dedicat els últims anys molt de temps, perquè és complex, ja es tracta de definir el que és una escultura única, quan es crea una escultura que l'artista dona permís a fer-ne 8 més 2, etcètera, etcètera. Veieu aquí diferents escultures d'objectes surrealistes i aquí també tindríem l'estudi d'una obra en concret. I ara aquí la difusió, que per nosaltres és una part que cada cop té més importància, difondre'ns a través de la pàgina web, a través de les visites virtuals, a través del servei educatiu, explicar, adaptar el nostre discurs de Dalí a les diferents audiències que tenim, estar presents a les xarxes, permetre interactuar amb els internautes. Ara, arran de la pandèmia, hem estat com molts museus molt més actius a la xarxa, interactuant, rebent. Jo us diria que cada dia som més actius. A Instagram, com tots els museus, anem combinant personatge, obra, participació de la diferent gent que interactua amb la Fundació, explicar com és la seva tasca. De totes maneres, us he de dir que hi ha alguna cosa curiosa perquè segueixo bastant Instagram i encara el que té més likes és quan apareix Dalí. Vull dir que aquest poder d'atracció que té Dalí és difícil, és curiós. Llavors també, quan aquest poder d'atracció que té Dalí, hi va haver una exposició interessant a Nàpols que era Jo, Dalí. Llavors, com la vam plantejar? Vam partir a través de l'autorretrat. L'autorretrat pictòric i l'autorretrat fotogràfic. Llavors, entraves en una sala i anaves veient Dalí a través de pintura, dibuix, fotografia, portades de revistes, etc. I després es combinava tota aquesta entrada en Dalí amb obres seves. Llavors, un periodista va entrevistar amb una sèrie d'estudiants de la Universitat de Nàpols. Nàpols és una ciutat molt activa amb la cultura. I llavors era curiós el que comentaven els estudiants, no? Deien, Dalí va ser precursor dels selfies, Dalí era tímid, però li agradava exposar-se als mitjans, ens ha interessat molt, però acabaven dient que el que els havia agradat de l'exposició era la pintura de Dalí. Per tant, vaig pensar, Dalí ha triomfat. Perquè jo crec que Dalí era un personatge tímid i va crear un personatge per donar-li llibertat, per crear el que ell volgués, donar-li el seu espai de llibertat, que el seu espai de llibertat també era per lligat, on es podia concentrar, i des d'aquest espai de llibertat crea un personatge per atraure els mitjans, perquè ell als Estats Units descobreix el poder dels mitjans de comunicació i va a un concurs de televisió i col·labora amb cinema, col·labora amb ballet, col·labora realitza joies, que també es poden veure al Teatre Museu, dibuixa, escriu, pinta. Ell, de fet, vol ser com el Leonardo del seu temps. un artista humanista que no es limiti només a la pintura, sinó que abraci tots els camps del saber. I llavors, per això, quan aquests estudiants de la Universitat de Nàpols van declarar, però ens ha agradat molt la pintura de Dalí, jo vaig pensar, Dalí ha triomfat. I llavors, jo crec que és molt important també saber l'obsessió que té Dalí per la immortalitat. Té una obsessió en un sentit físic, ell era molt amic de Walt Disney, i havien estudiat tècniques de congelació entre cometes per viure, però Dalí, a través del triangle delinear i de la seva obra, sí que ha aconseguit ser immortal. I en aquest sentit, m'agradaria acabar amb un tràiler breu d'aquests documentals que us dic, on Dalí declara que vol ser immortal. I jo crec que tot des d'un punt de vista artístic, des d'un punt de vista cultural i des d'un punt de vista turístic, que cada cop és més important, i jo crec que els museus ja fa temps que hem descobert que és tan important la promoció i la difusió, no només amb tècniques de màrqueting, sinó també a través del coneixement, jo crec que aquest enllaç turístico-cultural és el futur del turisme o per mi, com a mínim, el futur dels museus. Aquesta implicació, saber conèixer bé a quina serà la teva audiència i saber adaptar el discurs a aquesta audiència sense oblidar quina és la teva base. Ara acabarem amb Dalí. Perfecte. I ara ja us dic, m'agradaria acabar amb Dalí perquè sempre és el que ho fa millor. Per més que vulguem explicar-lo, per més que vulguem difondre la seva obra i comunicar-lo, ell és el que ho fa millor de tot.
Tell me this, Dorothy, what do you think will happen to you when you die?
Ma c'è un obiettivo in mente.
Tu vuoi mangiare?
Non lo obiettivo in generale in mente, ma ti ripeto da me che ti vuoi.
Es por eso que las telas vacías, pesadillas y aquellas figuras inquietantes eran una tortura porque la mujer debe explicar algo inexplicable.
Lo que yo pretendía era afirmar mi voluntad de dominio y demostrarme a mí mismo que seguía siendo inaccesible a la
muerte. Ni el color de Cádiz, lo de él, lo puede.
En este momento todavía no tengo fe y me temo que no tendré sin fe. Mi éxito estará en haber subyugado mi época y haber conquistado al mismo tiempo la inmortalidad. Mi acierto es el único que fundamenta mi éxito de hoy y alimenta mi genio.
Em sembla que us he donat moltes dades, però per mi era important fer pinzellades i ara m'agradaria que m'afessiu preguntes a algun aspecte perquè us he donat molta informació i si voleu que creem un diàleg, un col·loqui o un aspecte que no m'hagi donat temps d'explicar o alguna cosa que us interessi personalment, tot el que vulgueu, aquí estic i...
Podria tancar el vídeo de fort? Sí. A veure. Bona
nit. No tindré la directora
per aquí. Quina seria la propera obra que volíeu adquirir? No, hi ha una obra que a mi m'agradaria adquirir que no serà mai possible, que són els rellotges sous, la persistència de la memòria, que és el MoMA. És veritat que ens el van prestar durant uns mesos i el van poder estar al Museu Dalí, però clar, és una obra tan icònica que traspassa l'imaginari, no? De fet, aquesta obra era interessant perquè ell la va pintar i quan la Gala la va veure li va dir aquesta obra, qui l'hagi vista no la podrà oblidar.